Heu de saber que l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears, les ADIP, fa una crida a tothom que vulgui fer aquests estudis, que ha obert una convocatòria extraordinària d'accés, oberta fins dia 26 de juliol, i que hi podeu, alumnat, inscriure-vos.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Començam aquesta segona hora de programa. Tenim en Miguel Soler, ara el control tècnic, i avui Maria Pons, Celestí Oliver, com estàu?
Bé.
Molt enterrat, ensuat avui,
eh? Sí, 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 molta gent i molta intensitat. Ho han fet molt bé, aquest Vilafranquès.
Molt, molt, molt. En aquest estudi fa bon estar, però, clar, hi ha hagut nervis fins en el darrer moment perquè mos quedava poc temps i hem sumat al final 73 punts, per tant, se posen al capdavant de la classificació aquesta setmana, que han començat aquesta batussa de pobles de Tentol, i, per tant,
juntament amb Montuïri, hem de dir, perquè també van fer 73 punts.
Tenim dos empats.
Sí. Estan empatats, sí. Així és. Montuïri-Vilafranca i Sant Joan Llubí també.
Llubí també estan empatats.
Molt bé, la setmana que ve vendran més pobles, ja les tenim emparaulats, així que els esperam amb moltes ganes a partir de dilluns. Ara, però, com vos dèiem, hem de parlar de Les ADIP i d'aquesta escola perquè cerca alumnes. Sí, perquè justament enguany les proves d'accés en aquesta Escola Superior d'Art Dramàtic de les Balears han coincidit amb selectivitat, fet que pot ser afectar que hagi manco inscrit que altres anys, i des de les ADIP ens han demanat si poden fer una crida perquè s'apuntin en aquests estudis i que tenen una convocatòria extraordinària oberta fins dia 26 de juliol.
Tia, mira això.
Què és? A veure.
Vols estudiar art dramàtic?
Oh, uau, ets el nostre, ets el nostre.
Vine a les ADIP.
Amem, que posa?
Prova'm. A veure.
Proves d'accés.
Convocatòria extraordinària de l'1 al 26 de juliol per preinscriure-nos.
Uau, escolta. Sí, mos hem de preparar.
Mos hem de preparar. Totalment.
Mira els requisits.
Amem, requisits?
Vinga, cerca el link i mos apuntam ja.
Ai, és el meu somni, tia. El que sempre havia volgut, el que sempre havia volgut.
Són a Mercè Sancho i Esperança Crespí, que són professores de l'ESADIP i que fan aquesta, exacte, i que fan aquesta crida.
I també a Rebeca Alabert, ets alumna de l'ESADIP, de la cinquena promoció de l'escola, i que té la companyia teatral La Llarga, que anima tothom que tingui el cuquet a formar-se en art dramàtic.
Si ara hi ha algú que s'estigui pensant presentar-se a les proves de l'ESADIP, això vol dir que té alguna inquietud, no? Algun cuquet a dintre, i m'agradaria dir-li que això normalment no marxa, que si ho té, això li farà ronron molt de temps. Per tant, potser ara és el millor moment. Que sí, que haurà de treballar molt, perquè és una carrera dura, que necessita molta implicació, requereix de molt d'esforç, però és molt gratificant, i que segurament viurà els millors moments de la seva vida. I, a més, és molt probable que, quan acabi, la seva visió de les arts escèniques, del teatre, de la direcció, hagi canviat radicalment i que potser allò que es pensava que seria el que definiria la seva vida acaba sent una altra cosa. Perquè això és el que té l'ESADIP, no? Que t'obre les portes d'un món gairebé infinit de possibilitats.
I de cim.
Així és. Rebeca Alabert, aquesta actriu, recorda, però, el seu pas per aquesta escola.
Per definir amb tres paraules el meu pas per l'ESADIP, doncs jo començaria per la primera, creixement. Primer, a nivell personal, no? Perquè jo vaig entrar a l'escola amb 17 anys i em vaig configurar com a persona, no?, una mica a través d'aquests anys a l'ESADIP, a través de les experiències i vivències et porta una ensenyança tan intensa, i també evidentment a nivell professional, no?, per tots els coneixements que reps de diferents professionals meravellosos. Després podria dir-ho com a oportunitat, perquè crec que les diferents assignatures, les diferents visions del teatre i les arts escèniques que et dones l'ESADIP, descobreixes que obtens diferents versions de tu mateix que potser no t'havies imaginat i ofereix un munt d'oportunitats per després descobrir realment què és el que més t'interessa. I la tercera paraula seria amistat. Per mi, hi he fet les amistats quasi més importants de la meva vida, amb persones increïbles, i que aquests mínim 4 anys que passes a l'escola doncs, realment marquen una mica la teva vida.
Gent menor, eh?
Vaja, pas més complet, oh? És a dir, no mos poden queixar gens.
Són uns estudis intensos, eh? No sí. Només de formació acadèmica, sinó també corporal i
emocional, sí, i tot.
Sí. Experiència formativa i vital, sí.
És així.
I de quina manera els estudis d'art dramàtic de l'ESADIP marquen com a experiència vital? Idò, aquesta és l'experiència de Rebeca Alabert.
Per dir-te una assignatura o professors, em costaria molt perquè realment vaig quedar enamorada de diversos professors i professores de l'escola que m'han marcat i que encara ara em ressonen quan faig feina. Però una de les activitats que crec que va marcar el meu futur professional va ser precisament la tesina, el treball de final de grau, que de cop descobreixes, no? Poses en conjunt tots els coneixements que has fet durant els 4 anys, direcció, dramatúrgia, posar en escena, escenografia, una mica tot, i tots aquests coneixements de cop, pum, exploten, sembla, i surten a la llum. I això, en el meu cas, després em va servir per crear la meva companyia de teatre, i crec que és una gran experiència. Dura, però una gran experiència.
L'actriu secundària, quan s'obre el taló, reforça caretes dels primers actors, sorgida del somni d'una nit d'estiu, nativa d'Olesa, en plena passió. Com Rita More.
I també volen sentir el professorat de l'ESADIP, concretament del Departament d'Interpretació. És l'actriu Maria Boussà, que és una d'elles.
L'ESADIP és una escola de vida, és un espai segur a on poder créixer, a on poder desenvolupar-te i conèixer-te com a creador, tant sigui dins el món de les arts escèniques, a través dels llenguatges audiovisuals, com també en el camp de les pedagogies teatrals. És un espai on creix humanament i també artísticament.
I de ja ho sabeu, i a més era complicadíssim i ha estat al llarg dels anys poder entrar a l'ESADIP, perquè sempre hi ha molta gent que s'hi vol apuntar, i enguany les professores estaven un poc cansats que veia drets, perquè diuen, no sé què ha passat, que enguany no hi ha hagut tanta demanda com altres anys hi havia, que de fet molta gent ha quedat a fora perquè no ha pogut entrar, perquè les places òbviament són limitades i s'ha de fer una prova d'accés per accedir-hi.
Ara sabrem els motius, però pot saber que sigui per aquest fet, perquè ha coincidit amb aquesta convocatòria de selectivitat.
En tot cas, escoltam ara també el Departament d'Interpretació, l'ESADIP, l'actor i professor Xavi Frau.
L'ESADIP és una escola que crea una comunitat que, no sé, crec que és especial, perquè és una escola petita i això té alguns avantatges, com per exemple això que la relació, que és una relació propera i familiar entre tots els integrants de la comunitat educativa. És una manera d'estudiar art dramàtic sense allunyar-te de casa. És fàcil perquè estàs a prop i entres en contacte amb un univers meravellós, que és de les arts escèniques, des de mirades molt diferents, no? Des de la teoria, història del teatre, història dels mètodes interpretatius, dramatúrgia, literatura dramàtica, però també tens des de la pràctica de la interpretació, coses molt físiques com la dansa, l'esgrima, l'expressió corporal. Venen professors convidats de fora de les illes, de tot l'estat espanyol i d'Europa. I no sé, crec que és una manera d'entrar en contacte més amb la professió també que fa feina aquí, perquè molts dels seus professors estan en actiu i fent feina en el teatre de Mallorca.
Eren Xavi Frau i Neva Santandreu. Ets alumna de la desena promoció de l'ESADIP i destaca tres paraules que, segons ella, defineixen l'essència de l'escola.
Les meves tres paraules són ànima, llar i superació. Ànima, perquè ho vaig deixar tot per entrar-hi i me vaig entregar en cos i esperit a l'escola i ho tornaria a repetir totes les vides que visqués. Llar, perquè cada racó i olor de l'ESADIP era ca meva, i superació perquè aconseguir entrar i graduar-me va ser el major triomf per a mi mateixa.
Quines paraules més guapes, Neva, sentíem. Ella també mos parla de que és el que se'n va endur de l'ESADIP i anima aquells estudiants que tinguin pensat dedicar-s'hi i de fer-ho.
Estim tant tot el que forma part de l'ESADIP que després de tant d'anys me costa molt poder triar una assignatura, però encara així crec que amb aquest em bufo. Jo vaig treure una família d'allà. Al final convius més amb els teus companys que amb la teva família de veres. Pues al final jo crec que és tot el que t'aporta, la gent, els mestres, l'aprenentatge. No sé, jo crec que al final l'ESADIP té màgia i a lo millor que els 4 anys que estàs allà igual no ho vius d'aquesta manera perquè crec que és una cosa molt intensa, però que amb els anys acabes valorant i veient aquesta màgia que té. I en aquesta persona que li diria, pues, que no s'ho ha de pensar, simplement ho ha de fer, perquè segur que serà de les seves etapes més guapes que viurà en aquesta vida.
Ja vas entendre-ho, això.
Sí.
Sí, anima tot aquell i aquella que tingui aquest cuquet, aquestes ganes, però que no s'acaba de decidir, i recordava com bufó aquesta assignatura la va marcar. Bé, escolta'm, si voleu, una altra exalumna, en aquest cas, Ana Laura Morónez, que té aquest record.
Feina, aprenentatge i companyerisme.
Mira, m'ha agradat. Ella, en
breu,
tres paraules,
sí,
va resumit perfectament.
Ben concisa, també. Escolta'm, i d'altra banda, en Joan Lluís Terrassa, ets alumne també de l'ESADIP, que la descriu en tres adjectius.
Tres paraules. Divertit, aprenentatge i feina. S'explica així, per divertit, per cada dia poder fer teatre, aprendre per cada dia estar aprenent teatre i aprendre a gestionar aquesta diversió per convertir-la en feina. L'ESADIP és especial perquè és una escola molt familiar i aprofitant el fet que és petita, dona totes les visions que he anat coneguent del teatre, tant la part musical com la part més corporal, com la interpretació textual, però també les mil assignatures que feien d'optatives, tant tècnica Meissner com Grotowski, com interpretació davant la càmera, que també no és molt laboral, és molt important, producció. Tot això ho fa especial. I crec que la gent que hi ha, l'equip humà, du molt a terme la seva feina d'ensenyar a cadascú la seva visió, però també donar una opinió crítica i sortir d'allà sent, com d'alguna manera, com diuen, actor o actriu creadora. Perquè no només aprenem a actuar, sinó a tenir una opinió.
Per tant, una visió ben holística de tot plegat, però que es l'ESADIP per na Laura Morónez.
Bé, jo crec que l'ESADIP és la millor escola de teatre d'Espanya. Honestament, ho crec, quan les coses són bones s'han de dir, i l'ESADIP ho és. Se fan les ESADs Fest, que és un festival de les escoles d'Espanya de teatre que s'ajunten totes a una ciutat i se fan tallers i es vespre se fan funcions. Cada funció és una funció d'una escola i jo, honestament, de lo millor que veia era de la nostra escola. És una escola molt bona, amb professorat molt bo i amb unes disciplines molt bones, perquè no només t'ensenya text o només t'ensenya moviment o només t'ensenya música, és que ho té tot. Entonces, sortint d'allà sent actors creadors, que és per lo que ens formen. És una barbaritat, a mi m'agrada molt i estic molt agraïda d'haver anat a l'ESADIP.
Futurs actors i actrius, mira que teniu motius, eh? N'hi ha. Na Laura Morónez, exalumna també, recorda quines matèries la varen marcar més de l'ESADIP, que ha dit d'aquesta escola, que és la millor de l'estat espanyol.
El taller que varen fer de tercer de text me va encantar, m'ha aportat moltíssim perquè va ser amb un grup molt especial que teníem i va ser teatre de carrer i a dia d'avui encara la gent recorda aquell taller i me va encantar, jo ho vaig disfrutar moltíssim. El taller de quart que se fa en el Teatre Principal de Palma també me va aportar molt, va ser la primera vegada que entrava a un teatre com a tal a fer teatre. I també assignatures com esgrima, cant, també m'han aportat moltíssim dramatúrgia. Dramatúrgia m'ha donat un món sencer que no sabia que tenia dins i que m'ha fet explorar moltíssim. I, evidentment, tècnica Meissner, que se feia l'optativa de quart, que en tècnica de Meissner vaig entendre que aquell tipus de teatre era el teatre que jo volia fer i, de fet, ha estat el que he fet aquests dos darrers anys a Barcelona.
Motius en sobren.
I hem après moltes coses.
I hem après moltes coses. També per aquells que no hem estudiat, no, que no hem estudiat en art dramàtic i no, sí que hem estat a l'ESADI, però no hem cursat com a alumne. Ja sabeu que en comparació amb altres cursos en aquestes alçades del calendari hi ha manco inscrits que altres anys i per això l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears, l'ESADIP, està fent una crida per tot l'alumnat, per tota aquella gent que encara no s'ha acabat de decidir perquè s'apunti, s'inscrigui en aquesta convocatòria extraordinària que han fet i que està oberta fins dia 26 de juliol, fins a final d'aquest mes. I retornant en Joan Lluís Terrassa, que sentíem abans, sentiu com anima a tot aquell indecís o indecisa.
No ho pensis. Fes-la. Divertit allà, perquè són superdivertides les proves. També coneixes la gent que està en la mateixa situació de vulnerabilitat que tu i amb les mateixes ganes. I si entres i al final no vols anar-hi, pues sempre pots no anar-hi. Però si entres i t'ho has passat bé, pots decidir estudiar aquests 4 anys. Que m'hagués agradat, ara que ja els he acabat, que haguessin estat més, perquè s'enyora molt.
Senyora molt. Una vegada han acabat aquests estudis, clar. Són anys intensos, sí, de germanor, ho dèiem.
Totalment.
De col·lectivitat.
I a més és això que tenen...
I d'aprenentatges.
Un contacte fort entre els seus companys, fan molta feina junts, molt d'èpoques de treball i de connexió corporal.
De connexió.
I clar, tot això ajunta molt i és normal que després els trobin a faltar. Ara no sé si tenim la nostra següent convidada, perquè volíem connectar amb Maria Antònia Sales, que és la directora adjunta de l'ESADIP, l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears, perquè ens explicàs una miqueta més quina és la situació que es troben i el per què doncs, han hagut d'ampliar aquesta convocatòria o també fer-se ressò de que encara queden places, que és una cosa que no ha passat fins ara, fins que ja fa 20 anys de l'existència de l'ESADIP, perquè sempre s'hi apunta molta gent. De fet, normalment queda molta gent a fora perquè les places són reduïdes, però són d'aquests estudis que, òbviament, la ràtio sol ser més petita, com, per exemple, també passa amb estudis de música. I mentre intentant connectar amb Maria Antònia, ja que serà de música, ara te contaré que hi vaig anar, Celestí, sí, en el concert de la Simfònica que va fer amb Francisco Fullana, aquest violinista que està establert a Nova York i que ja va ser un infant d'aquests boníssims, ja destacava amb el violí, però és que ara té 35 anys i és una estrella mundial, i poder-lo veure tocar el violí en directe és meravellós. I va néixer aquí, va créixer aquí, va estudiar al Conservatori Superior de les Illes Balears i ha desenvolupat una carrera extraordinària. Ahir varen fer. Va fer una peça de Mendelssohn, juntament amb la Sinfònica, l'Orquestra Sinfònica, en el Castell de Bellver, a Palma, i després varen fer la 29a de Mozart. Va ser preciós, realment un concertasso. Va haver de sortir 4 o 5 pits de la bé que ho varen fer, l'orquestra i en Francisco Fullana, aquest violinista extraordinari que tenim per les nostres contrades.
Aquest nin prodigi que dèiem ahir,
sí,
però
que ja té 35
exacte,
anys.
Exacte, que ja té 35 anys, però que encara viu de...
Un fenomen, sí, mundial.
D'aquella... Encara arrossega aquest nin prodigi.
Ja l'ha superat, ja t'ho dic. I més, me van explicar aquí que l'instrument que utilitza el violí és dels 50 millors violins que hi ha a tot el món, perquè, clar, tu t'elegeixen com a poder tenir aquest instrument. Per tant, ell, com a superestrella mundial del violí, també té l'oportunitat de poder tocar un instrument únic al món i que l'ha de custodiar també, perquè té una assegurança... una dobrada que no mos poden fer ni una idea. Però bé, com dèiem, l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears també cerca nous alumnes, i ara en parlàvem amb la Maria Antònia Sales, que és directora adjunta. Com anem, Maria Antònia? Benvinguda.
Hola, molt bé, moltes gràcies per aquesta telefonada.
Només faltaria, Maria Antònia, explica'm-nos quina és la situació que teniu ara a l'ESADIP.
I de mira, ara estem ja tancant el curs, estem presentant tots els treballs de final de grau d'aquesta promoció, i hem fet les proves ordinàries d'accés i ens preparem per les proves extraordinàries, que seran dia 2 i 3 de setembre. I per això també volíem com incentivar una mica aquestes inscripcions, que són fins dia 26 de juliol, i animar la gent a que vengui a conèixer l'escola i a estudiar interpretació, sí.
Clar, perquè això és el primer pic que vos passa?
No. O sigui, això és el procediment normal.
Habitual.
O sigui, habitualment tenim sempre dues convocatòries, una ordinària, que justament enguany ha estat una mica desafortunat perquè ha coincidit molt amb el calendari de l'Espau, i sí que és vera que això ho hem notat i tenim ganes d'incentivar més aquestes proves extraordinàries, perquè aquelles persones que hagin pogut quedar en ganes de presentar-se sàpiguen que tenen aquesta altra oportunitat.
Clar.
Fins dia 26 ja tens, fins dia 26 de juliol, clar, ara ja aquesta convocatòria està oberta des de fa uns dies. No sé si ja heu notat que sí, que comencen a augmentar les inscripcions.
Sí, totalment. Ja t'he dit, hi havia com a gent que havia quedat una mica en espera per aquesta coincidència, i tot d'una que les hem obert hem començat a notar noves inscripcions, sí.
I les proves són molt feixugues? Ara diu, jo és que vull estudiar, però me fa por fer les proves d'accés.
No, la veritat és que des de fa uns anys que s'ha canviat el format de les proves, i són unes proves molt agradables. Són jornades de feina compartida, que en el cas de les extraordinàries són de 2 dies, les ordinàries són 3, però bàsicament allò que demanem és que els aspirants venguin amb unes lectures fetes i amb uns textos molt ben memoritzats i preparats, però no demanem cap proposta individual ni res d'això, com no és una prova en pla tribunal avaluador, sinó que consisteix més en com unes dinàmiques de feina i de joc per veure la flexibilitat, la disponibilitat d'aquests aspirants.
Uh-huh. I que feis memoritzar quin textos d'autors balears?
Poden dir qualque text o no?
Ostres, i ara la veritat que m'acaben de pillar, perquè no me'n record del títol d'aquest any. Però sé que és un text clàssic. Ah, sí, ja ho tenc. És una altra Fedra, si us plau, de Salvador Espriu. Mm-hmm. Exacte, és una escena d'aquesta obra, sí. Mm-hmm.
Molt bé, doncs sempre anau triant un test diferent cada any, Norba, no?
Sí, anem renovant una mica, depenent de què mos estimula més cada any, també, per no avorrir-nos, perquè si no, si cada any hem de veure els mateixos testos, ja què sé.
I mos hem d'imaginar com una llarga cua de fora d'una aula, com si fos un càsting, que veure.
No, exactament, això és el que t'he dit, que en realitat entrant tots plegats, hi ha professors de totes les àrees, i els professors van proposant dinàmiques de feina, de veu i dicció, de moviment i d'interpretació. I també hi ha una part de treball teòric, que aquesta sí que és més individual, i de redacció, però tota la part pràctica se fa conjuntament i tots alhora veient la feina de tothom. Sí, bastant grupal i col·lectiva. Sí, és molt agradable de fer, la veritat.
I doncs, ja ho sabem, fins dia 26 de juliol, que joves, hi ha un rang d'edat fins a una certa...
Ara t'anava a dir que joves i no tan joves, perquè en realitat tenim perfils superdiversos, hi ha gent que igual ho fa com a segona carrera, hi ha gent que de més gran té ganes d'endinsar-se en aquest món. Sí, la veritat és que, el perfil és divers i després a dins l'aula és superenriquidor poder tenir aquests bagatges diferents, aquests imaginaris diferents i aquests interessos. Sí.
Les ha dit
que s'animi tothom, en realitat. Sí.
Les ha dit que sou un referent en art dramàtic. De fet, sentíem tot un reguitzell d'exalumnes i un exalumne ens deia que és la millor escola de l'Estat.
Home, que bé. Mira, no sé, jo la veritat és que no m'atreviria a dir això perquè tampoc conec en profunditat els altres centres, però sí que puc dir que és una escola que, en les seves dimensions, perquè és una escola molt, molt particular, no? que és petita i tal, però la veritat que hi ha professionals super ben preparats, que la feina que se fa és increïble, que l'equip docent és una passada i jo estic supercontenta també amb veure el progrés de l'alumnat i com se van interessant per coses diverses i com a poc ampliam el marge d'allò que significa el fet teatral, no?
I de moltes gràcies a Maria Antònia Sales.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I que sigui un èxit aquesta convocatòria, també.
Ja mos ho contareu.
Que duia feina.
Espero que sí. Mira, aprofit per dir que mos podeu seguir per xarxes, que a Instagram som sadipalma, @sadipalma, que també teníem la pàgina web amb tota la informació de nostres estudis, que encara queda la setmana que ve alguns TFGs que són en oberts, per si algú estigués interessat en assistir, això podreu trobar informació a xarxes, i que l'any que ve, com a cosa així nova, les classes seran només de matí, que és una decisió que hem pres aquest any per facilitar la conciliació laboral i familiar. Així que, bueno, tot això, tenia ganes.
Beníssim.
Quantes places hi ha?
Són dos grups de, com a màxim, 12 alumnes.
Molt bé.
Per promoció, sí, sí.
Beníssim, mira. Moltíssimes gràcies, Maria Antònia Sales,
directora adjunta. Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Una ferrada, gràcies.
Que vagi bé, adéu.
Gràcies, molt bé. Doncs se'ns han fet les 4 i mitja ja. Hem après moltes coses d'aquesta escola.
Sí, d'una escola...
I d'aquest centre formatiu.
Clar,
superior.
Tan pocs alumnes, és a dir... Poden fer feina bé, això, amb aquest contacte directe, perquè no és una escola enorme.
Exacte, doncs ja ho sabeu, si voleu estudiar art dramàtic, aquesta és l'oportunitat que teniu. Ara hem de fer una pausa i tot d'una xerrant d'història.
Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. TV3 Ràdio és actualitat.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots, protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil... que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Complements per protegir-nos del sol. Quan pensam en protegir-nos del sol, tot d'una ens ve al cap la crema solar. Però no és l'única aliada que tenim. Per exemple, hi ha el parasol, que s'escriu amb guionet. Si n'heu de comprar un, procureu que sigui de bona qualitat, amb una tela resistent, protecció contra la radiació solar i capacitat per aguantar bé el vent. I recordeu que el plural de parasol és parasols. Un altre complement imprescindible són les ulleres de sol. Però alerta, no serveix qualsevol parell d'ulleres. Han de tenir vidres adequats per filtrar les radiacions i protegir els ulls. Penseu-hi, ulleres i no lentes de sol. També ens poden ajudar molt un bon capell, un barret o una gorra. A més de fer ombra, ens protegeixen el cap i poden evitar les molèsties derivades d'una exposició prolongada al sol. No ens oblidem de la roba. A l'estiu, la millor opció és dur peces lleugeres, transpirables i de colors clars, que contribueixen a protegir la pell dels rais solars. Com veus, protegir-nos del sol va molt més enllà de posar-nos crema. I terme explicat, terme acabat.
Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.
I 35 minuts, i avui és divendres, però rebem amb tots els honors en Tomeu Canyelles.
Què tal?
Per què va la setmana?
Com estàs, estimat?
Està bé.
Sí, oh, no, va, bé. És una setmana completament atípica, perquè la darrera vegada que vaig aquí, clar, parlàvem de que jo els dimarts és sagrat, però sí. Aquesta ha estat una excepció. Bé.
Però un en tot l'any,
eh? Sí, 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 sóc constant.
És un home...
És el calendari que t'ho ha desbaratat, no has estat tu.
Sí, hi havia un truell al mig que no podia esquivar, sí. I vinga.
No passis pena, no passis pena. Avui tornes aquí. Aquí hem de parlar d'història.
Vinga, clar que sí.
A la Gran Bretanya. Hem de parlar d'una reina que...
Sí, perquè aquí és veritat, aquesta secció a vegades han repassat com a figures com a que passen molt de puntetes per la història, no? I que queden com un poc en es marge.
Sí, com aquesta
la pena,
no?
Parlar, recuperar històries que no són massa conegudes com la nostra, la protagonista d'avui.
Exacte, sabem que hi ha hagut monarques que s'han passat pràcticament la vida sencera escat davant d'un país, però se'n xerra pot d'aquests que han passat de puntetes, com és el cas d'Anna Joana Grey, ho poden dir així, no? Joana
sí,
Grey.
Sí, jo crec. Està correcte, no? Jane, sí, no, Joana Grey. Grey. Sí, Joana Grey. Joana Grey. Que sona bé, Joana Grey, no? Sí. També fins i tot un pot nostre, no? Mm-hmm. Encara que no ho sigui.
No, perquè va ser reina només durant 9 dies.
9.
Però sí. Tenim constància d'altres regnats, també, tan efímers com aquest, també.
Mem, la veritat és que és un caire tan fascinant com discutit, perquè, efectivament, hi ha una sèrie de monarques que han durat el mateix que un sospir. No? Hi ha dos casos, de fet, bastant paradigmàtics de reis que ni tan sols han durat ni mitja hora. I ho dic en sèrio. Sí, sí, tal qual ho dic. Aquest podria ser el cas d'en Lluís IX, un home que mai volia ser rei. I va veure que tot això d'estar al capdavant d'un país era com massa feina, tot això a ell li venia gros, no? I durant 20 minuts,
20 minuts.
És a dir, és
20.
Que separen, sí, durant els 20 minuts que separen la seva proclamació fins a la seva abdicació en favor del seu nebot Enric, i de va ser legalment el rei de França,
clar.
No? Per tant, va passar de puntetes, no?
Lluís de Nou, bo,
sí.
El breu.
I tant,
va tenir temps de signar.
El sospir,
sí, perquè el breu crec que existeix, jo.
Sí, i tant. I el millor va durar anys, no?
Exacte.
Però dins aquests 20 minuts hi va haver la signatura de nomenament, els aplaudiments...
Jo suposo que si jo hagués anat amb un impressor i tot això, hagués estat 5 minuts, no? Però en aquella època, no, la tecnologia era el que era, s'havia de refrendrar amb un parell d'abogats, supòs, no ho sé, és que hi havia un protocol i va ser 20 minuts. No
ja
li va temps de posar-se nerviós. No?
20 minuts de festa.
Vull dir, basta que s'està en casa a una habitació, tot sol esperar que li passassin el document per signar i ja està. Ja. No? Però bueno, també tenim un altre cas notable, que és d'en Lluís Felip de Portugal, que en unes altres circumstàncies ell va ser ferit juntament amb el seu pare, és a dir, amb el rei Carles I, en un atemptat que tingué lloc el febrer de 1908. Per tant, mort el rei portuguès, es troba passant a les mans de Lluís Felip, no? Del seu fill. Però, malauradament, no va poder superar les ferides d'aquest atac i morir mitja hora després d'haver estat nomenat rei de Portugal. Mm. També és veritat que hi ha altres casos notables, no? Per exemple, els 4 dies d'en Joan I de França en el segle XIV, o els 20 i pocs dies de discutir govern del duc Constantí, que volgué convertir-se en el nou tsar de Rússia després de la mort d'Alexandre I, no? No obstant, hem de dir que el cas d'Anna Joana o Anna Jane Grey sí que és un dels més paradigmàtics de tots, no? Mm.
Clar, Tomeu, perquè en 9 dies no se pot fer gaire cosa al capdavant d'un país que sabem, per tant, d'una reina tan misteriosa com la Joana Grey.
Sí, mem, d'ella podrien dir que va ser considerada com la dota més culta i més ben formada d'Anglaterra, no? De fet, a tall d'exemple, quan ella era petita, evitava anar a jugar per quedar-se a la seva habitació llegint, no? I no penseu que llegia contes o qualsevol, sinó directament enganxava textos d'en Plató, no? Per tant, ja podien dir que era una nina amb unes inclinacions intel·lectuals bastant importants, no? Això no era fruit, però, de l'atzar, no? Perquè, per començar, ella era besneta d'en Enric VII i neta d'en Maria Tudor, no? Per tant, estem molt ben connectada amb la família real. Això, de fet, li va proporcionar una educació reservada a molt poques persones i, de fet, va rebre una instrucció per part d'algun dels grans humanistes del seu temps, no? Per exemple, ella sabia grec, sabia llatí, hebreu, a més de tenir importants coneixements en el camp de la teologia, no? I mostra d'això a la correspondència que mantinguem algun dels grans teòlegs europeus, no? Podem dir també d'en Joana o d'en Jane que des de ben jove s'identifica a si mateixa com una fervent protestant a un moment en què les tensions amb el franc catòlic havien convertit Anglaterra en un regne difícilment governable, no? De fet, hi ha un punt determinant a la seva vida, no? Que és que quan el duc de Northumberland, el primer ministre, és a dir, considerat com un dels homes més poderosos de tota la nació, la va proposar com a esposa del seu fill, no? Com l'objectiu d'apropar-se a la corona. Encara ningú ho sabia, però aquells dos joves de casa bona, perquè en Joan en aquell moment tenia uns 16 anys, 15-16 anys, estaven criats a ser protagonistes d'una imminent tragèdia que hauria pogut perfectament escriure en Shakespeare.
Vaja, mira que estava ben formada,
sí,
molt intel·lectual.
Sí, ho tenia tot per triomfar.
Na Jane Grey. De quina manera però va accedir al tro d'Anglaterra? I recordem que va ser tal dia com avui, dia 10 de juliol de 1553.
I aquí tenim, Margalida, un bon exemple d'intriga palatina, perquè mentre d'una banda que s'oficiava aquest matrimoni entre na Joana i el jove Guildford Dudley, és a dir, el fill del duc, el rei Eduard VI redactava el seu testament, no? Ell, que en aquest moment també tenia 15 anys, per tant, parlant de reis molt joves, oh, era el fill del temut Enric VIII i el primer monarca anglès que va ser criat com a protestant, no? El problema és que aquest lot no és que tingués una salut de ferro, que diguem, i quan va agafar un refredat la cosa se va complicar moltíssim perquè tenia problemes pulmonars, no?
Vaja.
Per tant, en 15 anys i molt malalt, hagué de redactar a correcuita un testament on va tractar d'impedir que la seva germana major, na Maria, arribés a la corona. I quina era aquesta raó? Idò, principalment, evitar que pugés en el tro d'Anglaterra una altra catòlica, no? És a dir, no podia consentir en Eduard que el protestantisme perdés terreny, així que el que va fer va ser nomenar com a reina a la seva cosina, Joana Grey.
Perquè decisió... la seva germana gran era catòlica.
Clar, era fill d'un anterior matrimoni d'en Enric VIII, i clar...
I na Joana Grey era protestant.
Era protestant, però rompre aquesta lota. Cultíssima, molt ben preparada i també molt posada en els darrers avanços, podríem dir, de la teologia, no? Clar, aquesta decisió no va tenir res d'innocent, perquè també hem de pensar que et sogra na Joana, és a dir, aquest senyor que has esmentat abans, el duc de Northumberland, havia influït a la decisió de rei en l'objectiu de veure el seu fill, en Guildford Dudley, convertit en el gran monarca d'Anglaterra, no? Però un cop es mor, per tant, en Eduard, el duc i els seus partidaris van proclamar a correcuita na Joana com a reina d'Anglaterra i Irlanda amb el nom de Joana I d'Irlanda.
I que és allò que va...
D'Anglaterra, perdó.
D'Anglaterra, sí. Que és allò, Tomeu, que va provocar aquest final tan precipitat del regnat de na Joana Grey.
Hem de pensar primer de tot que aquest nomenament va ser molt, molt, molt precipitat, no? Igual que la cerimònia d'entronització. L'urgència política i l'ambició del duc de Northumberland va fer que s'obviés que un o una monarca necessita una base de recolzament popular, cosa que, per descomptat, encara no tenia. D'altra banda, la societat anglesa va percebre aquella jugada com una usurpació contra la princesa Maria, considerada com la hereva legítima del tro, no? Lluny de quedar-se amb els braços creuats, na Maria va convocar la noblesa en l'objectiu d'aconseguir el seu recolzament, i aquesta noblesa, que en grans termes continuava sent catòlica, li va donar, no? Per tant, podem dir que la nova reina Joana va quedar aïllada políticament, no? La pressió de na Maria, no? Va aconseguir un resultat sorprenentment ràpid, no? Se la va reconèixer com a reina legítima, mentre que na Joana va ser qualificada d'usurpadora i a tal efecte els nobles anglesos dictaren una ordre de detenció contra ella mateixa, no? El seu marit i tot aquell entorn. Vull dir que aquí varen voler fer una escabetxina política en tota regla.
Varen manar detenir-la.
Clar, exacte. I també, atès que quan la detenen, no? Era molt arriscat poder-la mantenir en vida, perquè, jo que sé, podria liderar en qualitat de reina, no?, una nova ofensiva contra els catòlics, i optaren per executar-la el febrer de 1554, és a dir, 9 dies després d'haver arribat a Nastrò. Les cròniques de l'època, pues, diuen que hores abans de ser decapitada, pues, va tenir l'opció de convertir-se en el catolicisme, però ella... Wow. Se va estimar més morir com a protestant. Ell ho tenia ben clar, fins a les darreres conseqüències.
Sí, mm-hmm. I mira que era jove.
Sí, sí, en 16 anys.
Uf. A la llarga llista de reis i de reines d'Anglaterra, quin és el llegat o record que deixa aquesta història tan cruel, tan intensa i tan tràgica, sí, com us acabes d'explicar?
Cruel, és que és la paraula, no? Perquè pareix que a vegades tot ha de venir per un factor, no? Aconsegueixes allò que pintura no esperaves, jo que sé, però que quan estàs allà, pues, per una sèrie de circumstàncies que escapen al teu control, i tornes a caure amb aquesta rapidesa, no? Perquè, és a dir, no podem dir que en 9 dies se pugui passar a la història, no? No, a la història d'un govern, no ho sé, però sí que podem afirmar que aquesta dissortada història de na Joana Grey és més que res simbòlica, no? És un emblema d'una època d'enfrontaments polítics i religiosos, però també de la fragilitat del poder, perquè, com deia, un dia, de cop i volta, estàs en el més alt, i després, sense esperar-ho, te'n vas avall, no? I d'ella, pues, s'han escrit, sí, un bon grapat de biografies molt interessants, com, per exemple, en Eric Ives, o novel·les històriques que reconstrueixen el seu efímer pas per la corona anglesa. A la cultura audiovisual també ha estat coprotagonista de documentals i sèries sobre la dinastia dels Tudor, passant a la història, de fet, com la reina oblidada d'Anglaterra, no? En qualsevol cas, sí que és una figura que miralla, pues, al revés de l'ambició política, no? Per què? Perquè era una lota que hauria pogut dur una vida completament normal i fins i tot feliç, no? Si, de fet, aquestes maquinacions dinàstiques del seu sogre no l'haguessin convertit, pues, en una víctima més, en una víctima col·lateral d'aquesta ambició.
I haurem de llegir aquestes biografies, sí, que hi ha sobre aquesta reina.
Jo crec que 9 dies de regnat tampoc tinguem un totxo als nostres mans.
No. Però estan molt de moda aquestes biografies, sí. Per exemple, la de Maria Antonieta en Esteban Zweig, que és una
llibre,
meravella.
Per l'amor de Déu. Aquí podríem estar xerrant d'aquest gran llibre, però sí que és veritat, m'agrada que diguis en Esteban Zweig, perquè sí que va escriure un parell.
Té moltes biografies molt bones.
Sí. Tots els que toca precisament a figures reals són immersives.
Ah,
són precioses.
En té uns quants, però aquest d'Anna Maria Antonieta és fantàstic. És un poc més llarg, sí, perquè...
És llarg, però si teniu l'ocasió ara que comença l'estiu de ple i pega fort i teniu l'ocasió d'agafar algun llibre, aquesta biografia és un molt bon llibre per entrar en l'univers d'en Stefan Zweig.
Totalment,
que sí.
Sí. I aquestes biografies de dones importants, poderoses del nostre passat.
Poderoses durant 9 dies.
Encara que fos
9 dies poden ser intensos, també.
Sí, però bé, ella va ser poderosa tota la seva vida,
clar,
encara que va ser tan breu.
El manco saben que durant 8 les coses anaven... si gent feia el que ella deia. Sí.
I d'avui aquesta dona, na Joana Grey, Jane Grey, que per molts no és coneguda, perquè òbviament va tenir un nom molt breu, però que té una història apassionant i intensa, que avui en Tomeu mos ha tret d'escalaix, li ha llevat la pols.
Sí, i tant.
I aquí la tenim. I Tomeu, t'esperem la setmana que ve, ja dimarts.
Sí, dimarts seré aquí, sense falta.
Falta poc.
Gràcies.
A vosaltres.
Bon cap de setmana.
Tres ràdios, memòria.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tèntol, un programa en continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Continuem, i ara vos hem d'explicar que demà, dia 11 de juliol, a Porreres es farà la de nova Diada d'Agricultura Ecològica.
M'aixeco de matí a les 6 i ja estic despert. Preparo l'esmorzar i em foto un got de llet. Em fico els pantalons, cap al lavabo, quina merda, està tancat. Aguantant-me la pixera, baixo cap al garatge, engego el tractor i m'avio cap al mar. Aixeco el dematí a les 6 i ja estic despert, preparo l'esmorzar.
Idò, l'edició d'enguany d'aquest esdeveniment de la Diada d'Agricultura Ecològica organitzada per l'Associació de Producció Agroecològica de Mallorca, APAEM, juntament amb l'Ajuntament de Porreres, convertirà el centre de la vila en una gran fira nocturna on hi haurà una cinquantena d'expositors i també activitats obertes al públic des de les 7 de l'hora baixa.
I nosaltres en volem parlar amb un amic d'aquest programa, que és en Miquel Coll, i que és el president de APAEM. Com estàs, Miquel?
Hola, com esteu?
Va bé, ara fa dies que no vens, Miquel.
Sí, fa estona.
Haurem de tornar a xerrar dels teus temes. Bé, avui ja ho feim, perquè aquesta fira que ens ocupa de Porreres, que fa moltes ganes i que l'heu fet a un horari adaptable per aquestes temperatures.
Sí, perquè evidentment no podíem plantejar una fira amb uns horaris d'hivern, perquè és que no serien naltros i naltros, i ningú pus.
Tot seria mustí, sí.
I fus.
Mm.
Perquè què trobarem en aquesta fira? Clar, productors d'agricultura ecològica de cada vegada n'hi ha més i fan productes més diversos, no? Veure, Miquel?
Sí, bé, com podem veure sempre cada any, quan se fa les presentacions també de les dades d'agricultura ecològica, cada vegada és un sector que va creixent, un poc a cada any, un poc a cada any. No són uns creixements molt grans, però sí que són continuats. O sigui, és una cosa que no s'atura.
Mm. Quin és el sector que està millor en producció ecològica?
Perdona?
Quin sector és el que està millor, Miquel, en producció ecològica?
Ui, és que està millor. No sé què dir-te, perquè també ara jo també diria que estàvem en un moment un poc complex, també. No? O sigui, no... Així com... la veritat que s'està... Hi ha una mica de rum-rum de que les coses no estan gaire fàcils, perquè està costant Sabanta, hi ha un poquet de sensació de que les coses no van tot lo bé que mos agradaria, no? Perquè ja vos dic, està costant una mica treure tot el producte i això també a vegades mos sorprèn una mica tenint en compte la quantitat de gent que mos visita.
Sí. A les nostres illes. I que vaig llegir no fa massa que els Balears són la comunitat autònoma que més producte ecològic consumim de tot l'estat.
Sí, efectivament. Som els que més, i si tot, és un percentatge...
Molt petit, imagina't.
Molt petit. Uh-huh. Sí,
vaja,
sí.
És a dir, que encara hi ha molta feina de fer, de conscienciar la gent, de que vingui a trobar aquest producte, no?
Sí, home, és una cosa que no són dos dies, sempre tenim un públic que és molt fidel i que està molt conscienciat... per consumir producte ecològic, però sí que ens falta sempre arribar a nou públic, no? Que també s'acosti a la producció ecològica. Sí, sí, sí.
És una qüestió del client particular o també és una qüestió d'establiments?
Bé, a vegades és un poc combinat, perquè... sovint te trobes que arribes o sigui, no tens tota la capacitat que t'agradaria de poder arribar a tothom, no? Perquè moltes vegades a lo millor no tots els establiments tenen producció o producte ecològic que posin a disposició de seus clients i sobretot aquests establiments lo millor que fan feina més amb un públic de més gran massa o que tenen més assistència de clients, no? I a vegades qui cerca o qui va comprar producte ecològic va a establiments una mica més especialitzats, que és on probablement és més senzill trobar producte ecològic. Mm.
Mm. Clar, feis aquesta fira per donar a conèixer tots els productors, totes les persones que fan producció ecològica, perquè si gent conegui els productes i tot. I, clar, l'heu decidit de fer més a la banda de l'estiu aposta perquè hi ha més gent i perquè tingui més visibilitat?
Bé, aquí hi ha hagut un poc de... han coincidit un poc de coses, no? Perquè normalment sempre, com sabeu, les fèiem el mes d'abril, segon cap de setmana d'abril, però enguany, per diferents circumstàncies que varen tenir l'equip d'APM, que ens varen coincidir com a 5 o 6 baixes de persones, i se mos va complicar una mica tot el tema de la part d'organització, però a part també sí que hi havia un poc de... ja havíem parlat entre nosaltres d'intentar potser donar-li un altre caire, no? I entre una cosa i l'altra vam dir, mira, i per què no fem la traslladama a l'estiu i mirem de fer-la nocturna i fer un poc de canvi de format, no? I bé, i entre una cosa i l'altra, pues, al final va sortir això i esperem a manca que demà pues, hi hagi resposta per part de la gent i que venguin a Porreres i que godeixin de la diada.
Exacte, i demà que on estareu millor que Porreres entre les 7 i les 12 del vespre, podeu passejar, podeu sopar, que hi ha un restaurant boníssims a Porreres, sí. I també trobareu tot aquest producte ecològic que ja heu anunciat els premis ecològics d'enguany, o encara no els poden dir.
Sí, ja ha sortit en premsa.
Sí, ja ho sabíem, però jo que sé, com que demà donau els premis, dic pentures...
Sí, demà el donam en el productor, però sí, enguany, bueno, va ser... normalment sempre és jurat el feim, o diríem, la convocatòria de feim la setmana abans, i va ser molt interessant perquè hi va haver productes molt molt xulos i bé, i el guanyador ha estat arredonat, que és aquest formatge entre cometes vegà, no? Que està fet a base de mel ecològica d'aquí de Mallorca. I que és un producte molt va agradar molt a tots els membres.
Ah, sí?
Que és molt, a dir, que és molt encertat.
Un formatge que no és formatge.
Exactament, és un formatge que no és formatge. De fet, ell no se diu com a formatge, se diu el nom és Redonet. I no, vos convidat que vengueu a tastar a la diada.
Dilluns el coneixerem.
És interessant.
Sí.
El coneixerem o l'intentarem conèixer amb més detall. Exacte. Aquí, xerrant
amb,
sí, amb els seus responsables.
Uh-huh.
Clar, aquesta és una de les innovacions que trobam enguany, però n'hi ha més, Miquel?
Bé, més o menys que ho trobareu després, a part de tots els membres de... membres, els productors que podreu... Que sovint tenim uns productors que solen ser molt fidels a la diada, perquè, de fet, l'esperen moltes ganes cada any. Ja me'n record quan hi va haver aquest canvi de data, molts deien, ai, no se farà la diada, i quan faran la diada? Perquè... tenim molt de productors que esperen aquest dia d'una manera especial, okay. I jo crec que bé, que trobareu un poquet d'un ventall bastant ampli de producte, de productors, podreu venir a menjar, tastar producte ecològic i passar una bona vetllada.
I d'així ho farem. Miquel Coll, president de Paema, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I bona diada.
Exacte, que vagi molt bé demà.
Moltes gràcies.
Gràcies. Demà a Porreres, entre les 7 de Sora Baixa i les 12 de vespre, la de novena diada d'agricultura ecològica. Ara tornem amb nosaltres.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
Bon dia. Anem tot d'una a la DGT per saber si en aquesta hora encara segueixen els embossos a les carreteres de Mallorca.